avui tanquem aquest recorregut que hem fet aquesta setmana per diversos punts per explicar-vos la situació que estan vivint aquestes persones, algunes de les quals doncs tampoc han sobreviscut. Hem estat a Lesbos, hem estat a Belgrat, hem estat a Atenes, hem estat a Sicília. Avui ens aturem al Líban, a l'extrem oriental del Mediterrani, que és el país del món amb la ràtio per càpita més alta de refugiats. Atenció, ho és un de cada 5 habitants.
Un país petit, però amb una llarga tradició d'acollida, que va començar amb el primer èxode de palestins després de la creació de l'Estat d'Israel.
Txell Feixas, Beirut, bon dia.
Molt bon dia, Mònica, i a tothom.
I a tothom. Txell, la població del Líban, un de cada 5 habitants, tècnicament són refugiats, però alhora està format per gent que ve de tot arreu. No deu ser una situació gens fàcil de gestionar, aquesta, eh?
No, directament, com passa, de fet, en alguns punts, no gestiona. Per situar-nos una mica, Mònica, primer de tot, una petita fotografia d'aquest país. Hi viuen 4 milions de libanesos i amb la guerra de Síria, des del 2011, hi han arribat més d'un milió de refugiats. Ja. Que estiguin inscrits, de forma extraoficial, són bastants més. Però perquè ens fem encara una idea més clara del nivell de concentració, proporcionalment és com si, atenció, Catalunya acollís 1.900.000 refugiats. Sí, sí. I ho fes, per fer-ho encara una mica més complicat, en una superfície més petita que la demarcació de Lleida. I és que el Líban té poc més de 10.000 quilòmetres quadrats. Després de Turquia, és de fet el segon país, però clar, Turquia és molt més gran, que ha rebut més refugiats sirians.
Clar, dèiem aquest matí, quan fas la comparativa i penses que aquí, a la Unió Europea, Txell, 160.000 refugiats entre tota la població de tots els estats de la Unió Europea són un problema. Quan el Líban, en un territori tan petit, ha acollit tanta gent, o els 2.500.000 de refugiats de la guerra de Síria que són a Turquia, dius, encara és més dramàtic i més insuportable el que està passant aquí a Europa. Molts d'aquests refugiats, Txell, a diferència del que hem anat veient aquests dies, malviuen a la ciutat perquè els camps al Líban no estan autoritzats, no?
Així és, el percentatge més important, prop d'un 40% d'aquests refugiats s'han instal·lat a la vall de la Beca, que han visitat, és al costat de la frontera. Ho fan en campaments improvisats, o per dir-ho així, no tan organitzats com els que veiem en altres països, i és que aquí, com deies, el govern libanès no permet els camps, els tolera, però de tant en tant hi envia l'exèrcit i en desallotja alguns. Per què? Doncs perquè vol impedir, com deies, que aquest milió de refugiats sirians es quedin per sempre, perquè d'alguna manera estarien escarmentats amb el gairebé mig milió de palestins que explicaves i han anat arribant des del 1948 fugint de l'ocupació israeliana, perquè a més de fer frontera amb Síria, el Líban té pel sud també Israel. Aquesta mà dura política, doncs, ara endurida encara més pel nou govern de Michel Aoun, es tradueix, com deies, en que un percentatge molt significatiu de refugiats s'acabin amagant, literalment, en les principals ciutats del país, sobretot aquí on ens trobem nosaltres, a la capital, que és Beirut.
I en aquest context, Txell, t'has fixat en un perfil de refugiat més urbà que abandona el setge brutal d'una guerra per aterrar de cop a una ciutat que sembla indiferent al seu drama, no?
Sí, perquè normalment ens centrem, com és normal, de fet, en l'assistència més bàsica i urgent del refugiat i deixem en un segon pla les seves necessitats més psicològiques, tant o més importants. Hem vist, en aquest sentit, ens cridava l'atenció el testimoni d'un jove cineasta sirià, molt jove, d'uns 30 i pico, en Saed al-Batal, per la simplicitat amb què s'expressava, que expressava grans veritats, o almenys perquè ho feia d'una manera que connectava, que arriba. Fa un any escapava de les bombes que queien sobre els suburbis rebels de Damasc, on va néixer, per arribar a un Beirut, aquí on diu que va sentir-se del tot alienat. Ens feia aquesta reflexió que molts, al seu lloc, potser també ens hauríem plantejat.
Quan vaig arribar a Beirut, al principi em sentia com un visitant d'un altre planeta. Penses que ningú pot continuar la seva vida amb normalitat mentre hi ha 50 atacs aeris a la teva ciutat. Però surts i t'adones que la gent encara fa vida al carrer, que en gaudeix, que va a les cafeteries, que potser riu fins i tot per ximpleries.
Enmig d'aquest xoc ens explicava que va trigar 3 dies a poder sortir de casa, que només va atrevir-se a fer-ho darrere una càmera, com parapetant-se del mal que li feia el que ell percebia com a indiferència. També ens traslladava com d'estrany se sentia tornant a fer una cosa que durant 4 anys i per la guerra no havia pogut fer, que és tornar a entrar a un supermercat.
Quan en un petit període de temps saltes d'una àrea assetjada directament a Beirut, no sents alegria ni res semblant. El que em va xocar és que sentia tot el contrari, perquè quan tens poc, valores les petites coses. El primer cop que vaig entrar a un supermercat aquí, no sabia què volia, on trobar-ho ni com moure'm entre tants productes.
I és que passar gana, en Said ens ho va subratllar moltes vegades, ho va viure de forma dramàtica en primera persona, és un patiment que pot portar al límit l'ésser humà i les seves seqüeles, també ens deien, no s'esborren encara que després, com li passa aquí, torni a una relativa abundància.
Res et clava més a la memòria com passar gana, ni els bombardejos ni perdre un amic. Tornes a l'arma més simple, assetja'ls, fes-los passar gana i t'obeiran. És una vella lliçó que encara funciona i ja sé per què. Pots arribar a matar el teu germà per donar menjar als teus fills.
Així doncs, un passat marcat per impulsos com aquest, un present on no t'acabes de trobar, un futur incert, panorama que segurament viuen molts refugiats, fa que alguns es plantegin entrar, ell en deia, de forma eufemística, al túnel negre. Al final acabava dient i acabava parlant obertament del suïcidi.
No penso a suïcidar-me, però entenc perfectament la gent que ho fa. No es tracta del dolor físic, es tracta del dolor que tens quan veus que hi ha una barrera entre tu i el teu futur. Llavors és quan et tornes destructiu.
Molt, realment molt clar aquest testimoni. És increïble, Txell, perquè et dona la situació exacta de tot el que significa això. De fet, Txell, 4 de cada 10 refugiats sirians al Líban s'han plantejat algun cop treure's la vida, eh?
Sí, malauradament, alguns d'ells ho han aconseguit. La majoria aquí a Beirut, on no se'n parla, aquest és un tema bastant tabú, sobretot en aquesta regió. Hi ha poques dades, però n'hem trobat una d'orientativa. L'Organització Mundial de la Salut estima que un 20% de refugiats sirians pateixen problemes de salut mental, i això vol dir que només aquí al Líban parlem d'uns 200.000 afectats. Símptomes més comuns, doncs, ens explicaven doctors que ansietat, depressió, insomni, malsons, pors, desesperació. En Said, per exemple, ens parlava d'amics que un cop a Beirut, després de fugir de Síria com ells, compren tot el que poden al supermercat per por a tornar a passar aquesta gana que ens explicava, o d'altres que dormen amb ganivets sota el coixí per protegir-se d'una amenaça que ja és passada, que s'ha allunyat. O ell mateix ens explicava un mecanisme mental que se li activa en aquesta ciutat d'acollida aquí a Beirut quan veu les marques encara molt recents de la guerra civil libanesa. L'escoltem.
Hi ha un joc que hi jugava quan vaig arribar a Beirut. Mentre caminava pels carrers, intentava endevinar d'on procedien les marques de la paret, saber si eren d'un AK-47, una pistola de calibre petit o d'un bombardeig d'artilleria. Com que n'has vist durant molt de temps, automàticament reactives el teu programa mental.
Per tant, a molts dels refugiats queda clar que els cal atenció psicològica, però alguns no ho saben o no tenen eines per donar-se'n. D'altres, ens explicaven, no tenen els diners per pagar serveis privats perquè els públics aquí al Líban estan totalment col·lapsats. I un tercer grup no vol ser atès simplement per por a ser estigmatitzat en una societat, com us deia, on aquest tipus d'assistència encara és, malauradament, cosa entre moltes cometes de bojos. Així que amb en Saed, Mònica, se'n feia encara més evident, tots ho sabem, però vaja, a vegades cal que les coses te les subratllin, sí, com n'és d'important de donar als refugiats molt més que suport material, en el sentit d'acompanyar-los, de donar-los escalf, seguretat i sobretot d'empatitzar amb ells, perquè només així podran recuperar-se i tornar a fer una vida relativament normal.
Per això ho dèiem, que ens esperen al carrer demà. Gràcies, Txell Feixas, moltes gràcies.
Una abraçada.
Amic meu. Dibuixos i escrits dels nens refugiats a Chiasso, Grècia. Amb la veu dels nens i nenes del casal d'estiu del Foment Hortenc.
Malgrat la situació, volem estudiar i anar a l'escola cada dia. Ilaf, 11 anys.
A Catalunya Ràdio fem costat als refugiats.